Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia, us informa Òscar Fernández. El PSOE assegura que la seva oposició a un referèndum és majoritària entre els catalans. El Partit dels Socialistes ha fixat l'equip que liderarà les negociacions per investir Pedro Sánchez i s'ha conjurat amb Sumar per tancar un acord de govern abans que s'acabi aquest mes. Madrid, Paula Brujats.
Bon dia. Pedro Sánchez accelerarà les reunions amb els grups durant la setmana que ve i per la carpeta catalana tindrà línia directa amb Salvador Illa, amb el líder del PSC, per negociar l'amnistia, però en cap cas un referèndum. La portaveu socialista, Pilar Alegría, ho ha justificat així.
Y sobre el referéndum, tenemos la misma opinión que tiene la mayoría de los catalanes, que tiene la mayoría en definitiva de los ciudadanos de este país. Creo que tenemos que seguir caminando en esos trayectos que nos lleven a mejorar la convivencia, porque la confrontación que vivimos en el año 2017... No tengo ninguna duda que nadie quiere volver ahí.
El PSOE també ha pactat en Sumar tenir enllestit l'acord de govern de coalició abans que acabi aquest mes per anar a l'investidura al novembre. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
Més notícies amb Sara Riera.
Doncs mentre Pedro Sánchez avança amb l'amnistia, creixen les veus crítiques de la vella guàrdia del PSOE en contra de la possible llei. Avui, l'expresident extremeny Juan Carlos Ibarra ha equiparat l'amnistia amb una violació.
¿Cómo se puede soportar que alguien viole a 40 millones de españoles? Porque quien viola la Constitución está violándome a mí, está violando mi voto. Yo voté por esta España, como es.
El dia 26 d'octubre es començaran a vendre els viatges de l'Imserso. A partir d'aquell dia, els beneficiaris catalans d'aquest programa, que rebran l'acreditació els pròxims dies, podran fer les seves reserves a través de les agències autoritzades i del web turismosocial.com. Finalment, s'ha fixat aquesta data, o el dia 28 en altres comunitats, un cop resoltes totes les disputes que havia generat el concurs per adjudicar la comercialització dels viatges de l'Imserso. En total, al conjunt d'Espanya s'ofertaran prop de 900.000 places. La meitat tenen com a destinació indrets de la costa peninsular.
Més de la meitat dels conductors de patinet a Barcelona confessen que se salten semàfors i un de cada set ha tingut un accident amb danys personals. Barcelona, Jordi Corbalán, bon dia.
El 40% dels usuaris de patinet circula més ràpid del permès i el 10% ho fa amb el motor trucat. El 15% ha tingut un accident amb danys personals i gairebé la meitat s'han accidentat sols. Cristian Verdagí és el director de mobilitat del RAC.
Aquest increment, aquest accés a la mobilitat amb aquesta taxa de danys personals, per molt que siguin lleus, em sembla, no, diguem, una manera poc sana de créixer, una manera poc sana d'incorporar-se a la mobilitat.
Dos de cada 10 usuaris de patinet els han multat i el 23% no sap la normativa. Jordi Corbalán, Catalunya Ràdio, Barcelona.
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 Nobel Prize in Chemistry in equal shares to Monje Bavendi, Massachusetts Institute of Technology, MIT, USA.
Aquest era el moment en què els investigadors Monje Bavendi, Louis Bruce i Alexei Akimov, tots ells treballant en centres de recerca dels Estats Units, han estat guardonats aquest any amb el Premi Nobel de Química. L'Acadèmia Sueca de les Ciències ha decidit reconèixer amb el Nobel les seves investigacions en el camp dels punts quàntics, és a dir, les partícules semiconductores de pocs nanòmetres de mida que tenen propietats òptiques i electròniques diferents de les partícules més grans a causa de les lleis de la mecànica quàntica. La recerca dels tres premiats ha permès avançar en el camp de la nanotecnologia. Als esports, amb Marta García.
Segona jornada de Champions amb el Porto-Barça a partir de les 9. Els dos equips encapçalen el grup H després de sumar victòries en la primera jornada. Una hora abans del partit, a les 8, començarà la transmissió de la TDT per CatRadio, en el mateix grup del Barça, envers Shakhtar. I de la resta de la jornada destaquen el Borussia Dortmund-Milan, el Newcastle PSG, el Leipzig-Manchester City i l'Atlètic de Madrid-Feyenoord. En la Lliga Femenina de Waterpolo, segona jornada avui amb la disputa d'un partit. A 9:15, Catalunya Sant Andreu. I Simone Biles pot guanyar avui el primer or del Mundial d'Anvers. Esta vesprada se disputa la final femenina per equips en què els Estats Units són els principals favorits. Gran Bretanya, Xina i Brasil també lluitaran per estar en el podi. La renúncia d'alguns gimnastes fa que el català Tierno Diallo, que era reserva, puga disputar finalment demà la final masculina individual.
Fins aquí les notícies.
Vera, fibra mòbil i energia us ofereix Que no surti d'aquí.
A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Passen 5 minuts de la una del migdia. Juliana, bon dia.
Bon dia, Roger, com estàs?
Què ha passat avui? Hi havia poques notícies o hi havia pocs esports?
Sí que hem començat...
Un minut i mig abans, eh?
Sí, hem començat duret avui. Bueno. Això deu ser també la lluna, eh? Jo la lluna la noto molt, molt nerviosa.
O això, l'Òscar Fernández potser dina d'una a dues, eh?
Ah, és que és bona... Home, deu ser això.
Clar, home, clar, si fas de 3, clar, de 2 a 4, suposo que deu dinar abans.
Tu tens no, alguna exnòvia que hagi anat a viure amb una parella, ja?
Això què bé.
Perquè he arribat en aquest punt de la vida, on suposo que senzillament m'estic fent gran, i clar, els exnòvios ja no només són exnòvios que de sobte se'n van a viure amb nòvies, per exemple.
Per tant, t'ha passat. És a dir, un dels teus ex...
Ha fet un pas endavant.
Ha estat el primer ex que se'n va a viure amb la seva parella.
I estic impressionada, perquè ja et dic, em suma com anys. O sigui, penso, hòstia, que gran m'estic fotent que ja em passen aquestes coses.
Això impressiona molt, recordo, perquè també, sí, també he passat per aquí. Però el moment més impactant és quan una ex teva o un ex teu està embarassat.
No, això és molt bèstia, no estic preparada.
Més que quan el té, quan saps que està embarassat. I d'alguna manera penses, clar, és que...
Podria ser el meu fill.
Sí. Sí,
podria
ser jo aquí. En una altra vida, en una altra situació, hauria estat el meu fill.
Sí, nosaltres, com que no hem viscut amb cap parella, no ho sabem, però sí que a mi m'agradaria preguntar a la nostra audiència què fas amb tots aquells regals d'exnòvies dedicats? O sigui, jo ara penso, vale, el meu exnòvio ha anat a viure amb la seva nòvia, jo li vaig regalar llibres i discos i coses dedicades.
On està tot aquest material?
On ho guardes? No? Entenc que no ho trasllades a la casa on vas viure amb la teva nòvia. Jo no sé jo què faria amb les coses que se m'han dedicat.
Jo crec que es posa en una capsa, almenys jo ho he fet així en algunes vegades.
Però si tu no has viscut mai amb cap nòvia, friqui.
Però tens records de coses que t'han regalat? Tu tampoc vas viure amb aquest ex que estàs parlant
no,
ara?
No, amb cap. Per això no sé quina és l'actuació a fer
ho
amb els records d'altres ex.
Amb una capsa, crec, i tu em portes a la nova vivenda i se'n va o al fons d'un armari o sota el llit.
És que fa molt de sota el llit, eh?
Fa molt de sota el llit. I de tant en tant, quan fas neteja de sota el llit, t'apareix la capsa i l'obres i la mires una mica.
Ai, senyor.
I estàs content i trist alhora i et ve com aquella nostàlgia i tot plegat. Posa boig per tu de salvar. Vinga, som. Ara entendreu, perquè sona el boig per tu de Sau, però el tema és que ahir al vespre el Tívoli es va fer l'estrena de la pel·lícula documental Mibu, la lluna en un plat, que explica la història d'una família japonesa que té un restaurant a Tòquio. Durant la presentació, en Pep Sala, el músic, que també n'ha fet la banda sonora, va aprofitar per cantar el boig per tu, però una versió en japonès que a mi em té captivat i que penso que ha de sonar. Penso que estem en un moment històric de la música catalana, perquè això mai s'havia radiat per la ràdio. Vols saber com sona la tornada, Juliana?
Sincerament no, però suposo
home,
que no tinc sortida.
Home, no, posa la tornada en japonès. Això m'ha fet pensar que l'any 2010, que comentàvem a la redacció amb en Pau Espark i amb l'Aina, es va fer un programa a TV3, no sé si el recordaràs tu, que es deia No me la puc treure del cap, que
sí.
El presentava en Roger de Gràcia. Doncs vam parlar un dia amb en Pep Sala, que va explicar que originalment el boig per tu havia de sonar diferent, que va ser un canvi d'última hora que va fer que el coneguéssim com el coneixem avui dia. I va cantar un fragment de com hauria estat el boig per tu sense aquest canvi, que és així.
Jo, més o menys, la primera versió que fèiem, venia a ser...
Ho veus, que era diferent? Ho has notat?
T'està interessant molt poc, això.
Molt
però
poquet.
Finalment va sonar tal com la coneixem.
I em faltava una mica de misteri, no? I pues, va ser quan se'm va ocórrer fer aquesta petita modulació, que seria fer el... Em passo els dies... I ara feia... Esperant...
Aquest punt de misteri que deia en Pep Sala va fer que acabés canviant la cançó. O sigui, és tan fort com no t'ha interessat gens
no,
el que acabo d'explicar.
Per mi és molt important que tu siguis feliç. Aleshores, jo he explicat això del meu exnòvio, tu has explicat això de Sau i ara ja estem
anem
compensats.
Anem a explicar coses que interessa a tothom, com a l'Aitana.
Somos dos extraños como si no lleváramos años.
És veritat que estem parlant cada dia de l'Aitana, però és que, per una banda, ja és una més de la família d'aquest programa.
Així és.
Però avui en parlem perquè Lola va tenir l'oportunitat de parlar amb l'Anna Duato, que és la mare del Miguel Bernardo, l'exparella de l'Aitana, que... Clar, hi ha una cançó de l'últim disc de l'Aitana, o diverses cançons, que parlen del seu ex, i no el deixen molt bé. Llavors no. Li van demanar a la mare a veure si havia pogut sentir aquestes cançons i què n'opinava.
¿Has escuchado la canción de Aitana dedicada a tu
hijo? No, no he escuchado, la verdad.
Dice que es un Shakira.
Pues no lo sé, la verdad es que no la he escuchado.
Que le vaya bien, ¿no?
Muy bien, por supuesto. Mucho cariño. Lo mejor, por supuesto que sí.
Pobre Anna Duato, no s'ho mereix, eh? O sigui, quin marron, pobrissona. He de dir que salva bastant bé de no respondre, però clarament menteix quan diu que no ha escoltat la cançó. 100% ho ha fet. És impossible que no ho hagi fet. Sona a tot arreu. És que qualsevol dia que puges al cotxe i poses la ràdio, la sents, no?
Però sap estar molt bé, davant dels micros. Sap que no cal afegir més llenya al foc. És que... Ha de protegir el seu fill,
I crec que de veritat sent afecte per l'Aitana. Vull dir, jo li he notat un afecte a vertader. Li he notat una certa veritat quan deia com que desitja realment que li vagin bé les coses. Crec que és una gran ex-sogra. Crec que era una gran sogra, perquè més tinc entès que s'entenien molt, però també és una gran ex-sogra.
Més música. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Notícia que ens ha sorprès. M'ha sorprès molt el fet de que l'Ed Sheeran hagi confessat haver fumat tanta marihuana amb l'Snoop Dogg i Russell Crowe que va arribar a quedar-se sec. I no és,
no
és una metàfora ni res. És a dir, va perdre la vista.
Correcte. No entenc què et sorprèn. Jo mil vegades he dit que l'Ed Sheeran fa una cara de fumaporros impressionant.
Bueno, no sé.
S'havia comentat. L'Ed ha explicat que és addicte al tabac, a l'alcohol i a les drogues. Que sempre fa de mal explicar, però ell s'hi ha llançat. I a les seves declaracions sobre el tema de que es va quedar sec de fumar tanta marihuana amb l'Snoop Dogg és que era justament el primer dia que la provava perquè l'Snoop Dogg li va oferir una miqueta i ell va dir, per què no? I diu, vaig fumar una mica del porro de l'Snoop Dogg i vaig pensar no se m'està posant pas malament, això està bé. Llavors vaig fumar una mica més i més i més i més, no ho va dir en català, hem traduït les declaracions, i llavors diu només recordo mirar-lo i dir no veig res. A veure, és a dir, no és que es quedés sec per tota la vida, és que va tenir un blancazo, no? Que no sé exactament com ho hauríem de dir en català, va tenir com una... No sé si es pot considerar una petita sobredosi de marihuana.
Segurament, no hi entenc, però...
No sé, però li recomanem des d'aquí a l'Ed que es calmi, que deixi de drogar-se i sobretot que deixi de fumar porros, que són molt dolents i més per gent com ell, que ell ja és un tio prou desanimat i prou caigut com per a sobre fumar marihuana.
Hola, com esteu? Ai, estic molt contenta perquè per fi puc anunciar que estic ficada en un projecte que em fa molta il·lusió i que és molt xulo, i és que estaré presentant el nou programa de 3K.
Finalment s'ha confirmat qui presentarà el nou programa de TV3, Epic Nails, que serà la concursant, l'exconcursant d'Eufòria, la Sofia Coll. Sofia, bon dia.
Hola, bon dia.
Contenta o què?
Estic contenta, sí. La veritat que sí.
Quan ho vas saber, tu?
Fa un mes, una cosa així, crec.
I quan us poseu a gravar? O ja esteu gravant alguna cosa?
No hem gravat res encara. Es grava a principis de novembre, una cosa així. Està el càsting encara obert. Vull dir que qualsevol persona que faci ungles encara es pot apuntar.
T'estàs llançant al món de la comunicació, Sofia?
Has vist, de cop i volta. M'han canviat de professió sense jo haver-ho triat. Que no.
Escolta'm, es pot presentar, dius, encara està obert el càsting. Es pot presentar tothom o has de tenir ja una mica de nivell d'ungla? Vull dir, dominar.
Home, és per gent semiprofessional i gent que... O sigui, si tu no has fet mai ungles en la teva vida, crec que no és el teu concurs.
Vale, perfecte. No s'ha d'això.
Però vull dir que no s'ha de ser hiperprofessional, però no sé, jo no faig el càsting, no tinc ni idea, però sí que evidentment has de tenir algun tipus de coneixement de la matèria.
Clar, i què faràs tu?
Doncs jo presentaré, faré una mica de conductora de programa, xerraré amb els concursants i... Bueno, seré jo, no sé.
I quan s'estrena, això sí que potser ho saps.
No tinc ni idea de quan s'estrena.
Però no saps si serà abans d'acabar l'any o potser ja és 24.
No ho sé, et mentiria si et digués alguna data. No tinc ni idea, això sí que no ho sé.
Jo crec que fa molt de format del 2024, eh?
Sí, tens aquesta intuïció. Molt bé. Sí. Bueno, clar, també és veritat que s'estaria anant tard, si fos per abans del 24, perquè estem ja a octubre i s'ha de rodar tot
clar,
encara.
Clar, no crec que doni temps, perquè a més després ve el Nadal en seguida, vull dir, es paralitza com tot. No crec que doni temps, però bueno, igual m'equivoco, eh? No ho sé.
I has fet aquella reunió que es fa amb tot l'equip, que et convoquen a la productora i t'expliquen exactament com funcionarà tot, t'ensenyen en el dossier? S'ha produït, ja, això?
S'ha produït, s'ha produït. I bé, la veritat que allò és... Bueno, fresc, divertit, una cosa més desenfadada, una mica d'entreteniment. També penso que és guai, no?, com donar visibilitat a tot el món artístic de les ungles, que hi ha una feina de llum art impressionant. I, bueno, que és guai, no?, descobrir diferents arts i penso que també doncs, va molt amb la meva persona i penso que serà una experiència divertida.
I quan
mentre faig música, evidentment, no us oblideu que jo, per sobre de tot, soc cantant.
Anava a dir-te, i quan treus música? Estem esperant.
Sí, ja ho sé. Espero i desitjo de tot cor que sigui abans de que acabi l'any, això sí, però estic acabant de quadrar coses encara.
Uf,
però, evidentment, o sigui, això és un side job.
No, realment deus tenir un Google Calendar rebentadíssim entre música, tele, Instagram també, perquè et veig a Someva, vull dir que no pares. Sofia Coll, que vagi molt bé, enhorabona per aquest nou programa TV3, que es dirà Epic Nails, i que serà pel 2024, pel que sembla. Cuida't molt.
Gràcies, guapos, igualment.
Una abraçada, adeu.
Adeu.
Pau Espart, bon dia.
Bon dia i bona hora.
Laura Grau, bon dia.
Bon dia.
Ens anirem a Publi ara, i a la tornada hem de parlar de la Georgina. Quina
sí.
Georgina?
Georgina Rodríguez, la parella del futbolista Cristiano Ronaldo, amb un tema que a mi em sembla molt interessant. Clar, em direu que sempre m'ho porto cap al meu terreny, però què passa quan tu comences una relació amb una persona molt coneguda
sí?
I, per tant, la teva vida passa a ser pública? Es pot parlar del teu passat abans d'aquesta relació?
I tot això acaba als jutjats.
Sí.
Doncs bé, ara ens ho expliques en Pau d'aquí res, 3 minuts.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Fa molt temps que el Barça no marca un gol de falta. 3 anys. Puta Ferran! Mira!
Tot és possible un dia de partir. Tot és possible a la TDT. La transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8, la TDT del Porto Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo, nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Assistència Sanitària, DAM i CaixaBank.
Catalunya Ràdio. I ara entrem al búnquer.
Quan a les pel·lícules espanyoles o les catalanes ui, surt un estranger ui. Que representa que hauria de parlar un altre idioma i de cop parla català amb una mica d'accent...
Mira, això... vostè no sap amb qui està parlant.
Això ja està bé que ho doblem, però si hi ha un francès que parli francès ja llegirem un rato, ho subtitulem, no passa res aquell rato.
El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell. Aquest dimecres a les 9 de la nit al canal exclusiu digital de l'app i al web de Catalunya Ràdio. També a YouTube.
¿Dónde están los misiles?
Para un moment.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
El secret més ben guardat del País Valencià segueix sent la Maria. L'artista d'Oliva planta cara a l'ultradreta i combat el feixisme a cop de cançó. En el seu cas, amb una versió del Gall Roig, Gall Negre d'en Chicho Sánchez Ferlosio. Feu-me cas, per favor, poseu la Maria al centre de la vostra vida.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
1, 2, 3. Que no surti d'aquí. La vida dels famosos a Catalunya Ràdio. A la una del migdia, que no surti d'aquí. La crònica social catalana.
Passen 5 minuts, un quart de dues del migdia. La Georgina Rodríguez, la parella del futbolista Cristiano Ronaldo, tenia allí un judici perquè no vol que es parli del seu passat.
Soy Georgina Rodríguez, tengo 27 años y hace 5 años mi vida cambió.
Per qui no la conegui, té aquest documental a Netflix on, com explica ella mateixa, la seva vida va canviar radicalment quan va començar a sortir amb Cristiano Ronaldo, que m'imagino que és una cosa que pots preveure una mica, que la teva vida canviarà radicalment quan coneixes algú tan famós.
Sí, i clar, d'una banda és un canvi que et pot agradar, no?, perquè implica que en treguis profit, diria com ha fet ella, no?, que ha tret força partit d'aquest perfil públic, ha fet, per exemple, dues temporades del documental que sentim de Netflix, també a les seves xarxes socials doncs, ha explotat la imatge, però d'altra banda, tu ja no controles el que s'explica de la teva vida. Al contrari, comencen a investigar sobre tu, qui ets, d'on vens, surten informacions... On vas, cap on?
Bueno, vull dir, saps? On ets, on vas, d'on vens...
L'heu seguit vosaltres, la vida de la Georgina? Heu vist el documental? Tu, Laura,
no gaire.
Vist?
Jo només he seguit el moment en què, pobra, va perdre un embaràs, no?
Sí,
que
sí, sí,
recordo
sí.
Que tothom li va donar el condol perquè, a més, era un embaràs ja molt avançat, o no sé si va morir al moment de néixer.
Diria,
va morir
sí.
Va morir el néixer. I em va saber moltíssim greu per ella que tingués tanta exposició mediàtica en un moment de tanta vulnerabilitat. Però, clar, tot el context de vida de luxe i de documental d'aquest que ha tret, no l'he vist.
I el tema és que després poden sortir detalls que potser a tu no t'interessen i això és el que li ha passat a Georgina Rodríguez. El 2021 va presentar una demanda judicial contra dues cadenes de tele. No sabem quines són, no s'han dit els noms, perquè diu que no van respectar el seu dret a l'honor i a la intimitat perquè aquests canals van parlar, sobretot, de la relació que té amb el seu pare, o tenia, perquè he estat investigant. S'han escrit diversos articles, no ho comentarem, perquè entenem que ella no vol que s'expliqui, però podeu trobar força material sobre el pare.
Però a veure, fins a quin punt la Georgina
ja,
i una persona pot decidir que no es parli d'alguna cosa de la seva vida? Vull dir, podem fer això a les persones? De dir, mira, escolta'm, durant un temps, del 2011 al 2015, no vull que ningú parli d'això. I si parla d'això, el denunciaré.
Ho hem consultat amb un expert. Hem fet exactament aquesta pregunta, però abans, sobre la vista que es va fer ahir a Madrid, la Georgina no hi va ser, ara viu a Aràbia Saudita, amb Cristiano Ronaldo, on ell juga de futbolista, i qui la va representar va ser la seva germana, Ivana Rodríguez. Va fer unes declaracions molt, molt breus que va recollir Europa Press.
Sí, que se llama Justicia.
Ja està, sap que sí. Són totes les declaracions.
Què ha dit?
Que se haga justícia.
Que es faci justícia. Però són els titulars que s'han fet les últimes hores. Si tu busques, et surt el titular de Georgina Rodríguez, als jutjats, que més no és ella, i dos punts, que es faci justícia.
No, si realment és el que ha dit. Vull dir, això queda claríssim. Però a veure, d'on ve tot plegat i què hi dirà la justícia?
Clar, qui dona ja una mica més de pistes i també va parlar amb Europa Press és l'advocat del cas. Es diu Mario Bonacho, representa a la Georgina i va sortir prou content dels jutjats de com havia anat.
Sí, positiva, en funció de com s'ha desenvolupat todo positivo. Creemos que nuestra línia és clara i bueno, respetaremos la decisió judicial.
Respectarem la decisió judicial perquè ara falta que es dicti una sentència, que el jutge valori el cas, veure si condemna els dos canals de tele o no per la informació que van donar sobre la vida de Georgina i especialment del seu pare. Ella el que diu és que vol blindar el seu passat, tot el que sigui d'abans del 2017, que és quan no estava amb Cristiano Ronaldo, perquè defensa que són antecedents que no són d'interès general, perquè abans d'aquesta data doncs, no era un personatge públic i argumenta que és un material seu i de la seva exclusiva propietat.
Llavors, torno a fer la pregunta, Se li pot demanar a un jutge que no es parli del teu passat perquè tu consideres que no és d'interès general?
Perquè m'imagino que molta gent ho faria, sobretot els famosos, els coneguts, de dir, escolteu, això no vull que es comenti de la meva vida.
Clar,
no.
Hi ha gent que el persegueixen polèmiques anys i panys, i que, per exemple, Woody Allen, no? Tot el que es parla d'ell és dels 90, vull dir que podria perfectament demanar també aquest dret, i no em sembla massa bé a mi, la veritat.
O Ricky Martin podria dir que es deixés d'escampar aquella notícia seva sobre com una fan es va posar marmelada al cony. Perquè
clar, però això era una fake news, no? Clar,
sí, era mentida.
Si és fake news, llavors sí que judicialment pots fer alguna cosa.
I en tot cas estem dient noms de persones que ja tenen una rellevància pública. Ella el que planteja és dir, jo ara la tinc, però abans no, per tant, no m'expliquis la meva vida d'abans.
Clar, és interessant aquest debat, eh? Jo penso que la gent que no vol que es parli d'ella en general, anònims i personatges públics, és perquè tenen coses que no estan resoltes ells a dins seu, que haurien d'anar segurament a teràpia a tractar-s'ho, perquè si tu no pots parlar del teu pare, igual és que tens un problema greu, en general, a la vida. Clar, llavors jo entenc que no ajuda que tothom estigui parlant d'aquest tema quan tu no el tens resolt, però fins a quin punt ho pots negar?
Però què li passa al seu pare? Ho pots dir?
No entrarem en això.
Digue-m'ho per WhatsApp i ho dic jo.
Però, imagina't.
Que em denunciïn. Què passa? Està a la presó, no es parlen.
Un moment. Realment et fa por dir-ho? Per si la Georgina et posa una demanda? No, aviam, no.
Que no parla pas en català.
Espera't.
Es diu Jorge Rodríguez. Què passó?
No, a veure... Jo penso que si ella no vol...
Va estar a la presó, efectivament.
Doncs sembla que també està bé respectar-li aquesta decisió. Més que tot perquè...
Història tràgica, la del pare?
Que hem demanat legalment si es pot parlar de... Bueno, em sembla molt fort, a veure.
El professor col·laborador dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, Eduard Blasi, que és expert en dret a la privacitat, ens ha dit que s'ha de tenir en compte què s'ha explicat.
Doncs depèn de la informació. Podria ser que sí, una persona famosa de rellevància pública té una parcel·la d'intimitat més reduïda que una persona corrent pel fet que ostenta certa notorietat. És important diferenciar entre la informació d'interès del públic amb informació d'interès públic. Sembla un joc de paraules, però té la seva importància.
La clau és aquesta diferència. Una cosa és la informació d'interès del públic, la que interessa la gent, i l'altra és la informació d'interès públic, que és la que es considera que es pot explicar quan ets una persona famosa o amb una certa rellevància, perquè, doncs bé, pot això ser d'interès públic. Però clar, és una barrera molt difícil de limitar, perquè segurament al públic li interessen unes coses...
Clar, és que on poses la porta, on clar, poses la barrera.
A mi m'interessa tot. M'interessa tot, la talla que té de peu i tot.
Totalment.
Sí, normalment això, la gent no respecta l'interès públic, el sobrepassa, perquè, vaja, en el cas de la Georgina, el fet d'estar amb un futbolista tan conegut com Cristiano Ronaldo permet que es pugui parlar del teu passat, i per això és interessant com es posiciona la justícia i com ho argumenta. Perquè, segons com, després es pot utilitzar en el futur. Això.
Bueno, és que molta gent començarà a fer unes llistes de les coses que es poden parlar i que no es poden parlar d'ells. I això seria bastant dramàtic, penso jo, si tothom escull què es parla d'ell i de què no es parla.
Sí, tot i que el professor Eduard Blasi ens ha assegurat que és una qüestió habitual al món dels famosos.
Doncs els personatges famosos presenten de tant en tant aquest tipus de demandes. Ser famós no implica renunciar al dret a la intimitat, i la primícia o el clickbait porta en ocasions que determinats mitjans creuin una línia i succeeix en aquest sentit una vulneració de drets.
Clar, el clickbait, no? Això que fem als mitjans uns titulars cridaners per captar l'atenció, doncs fa que es comencin a traspassar línies vermelles i potser ens costa ara posar el filtre també quan la gent que té aquesta vida més pública, que és reconeguda, comparteix part de la informació i s'exposa bastant a les xarxes, com fa Georgina Rodríguez. Que, a més, aquí hi ha un afegit. Ella ha fet un documental a Netflix on menciona els seus orígens.
Caca para mí es el lugar donde crecí. ¿Lo han cambiado? ¡Hala! Donde bailé, disfruté del amor de mi familia y todo eso es lo que me ha marcado.
Va al seu poble natal, s'hi passeja, fins i tot visita una botiga de llaminadures.
Per tant, està parlant i ensenyant una cosa que ara demanen al jutge que, sisplau, els altres no en parlem.
Perquè,
una mica estrany.
Sí, clar, suposo que aquesta part no li molesta, no? Dir on anava a comprar les llaminadures, on treballava en un hotel, i, de fet, diu que vol recordar el seu passat.
Es muy importante no olvidarme de dónde vengo. Sé lo que es no tener nada y sé lo que es tener todo.
És una mica contradictòria.
Home, sobretot perquè ella es dedica a vendre la seva vida. Vull dir, quina és la professió de la Georgina? No és futbolista, ella, com el seu marit. Per tant, la seva vida, la seva manera de guanyar-se la vida és vendre informació del que li ha passat. No pots triar, llavors, què vens i què no vens, no?
Correcte, i que fins i tot en aquest documental de Netflix exposa i diu que manté el contacte amb els seus amics de tota la vida.
Yo siempre intento a todos los viajes llevarme alguna de mis amigas para que ellas también puedan vivir un poco lo que yo vivo. Me gusta compartirlo.
Doncs això, vol mantenir el contacte, vol que es parli del seu passat quan ella controla el relat i decideix què s'explica. Però clar, quan ho fan els mitjans, són els que després trien el contingut i segons el que pot interessar més a la gent o pot ser més polèmic, i això fa doncs que xoqui amb el que tu no vols que se sàpiga i després denuncis que va en contra del teu dret a l'honor o la teva intimitat. És, per mi, molt interessant el debat, però, clar, alerta on posem les barreres i les línies vermelles, perquè després també pot complicar molt la feina. I penso que fins i tot quan la gent juga amb aquesta imatge pública, doncs ha de ser conscient que segur que no tot el que es dirà t'interessarà o t'agradarà.
Això està en un jutjat de Madrid,
sí.
No? Per tant, hi haurà un jutge que d'aquí uns dies, d'aquí unes setmanes, o potser fins i tot a mesos...
Correcte.
Doncs dirà què és el que ha decidit i, depèn del que sigui, ens haurem d'anar acostumant a que hi ha coses, com en Pau avui, que no s'atreveixen a dir aquí a Catalunya Ràdio per si la Georgina et posa una querella.
Clar, ja el pagareu vosaltres, eh?
Jo ja ho he dit, el pare de la Georgina doncs... va estar a la presó.
Doncs mira, molt bé, doncs, ja ho sabem, que és un tema que no sabia però que m'ha generat un interès públic, la veritat. Bé, farem una pausa d'uns minuts. Pau Espart, moltíssimes gràcies.
Que vagi bé.
I ens visitaran dues creadores de contingut, que són la Núria Casas i la Raquel Martínez. Les dues acumulen més de 6 milions de seguidors a TikTok, on parlen de maternitat i ho fan amb humor. Les seguiu, vosaltres.
Sí, les seguim força, i tant.
Home, som fans, som usuaris.
Doncs tenim moltes preguntes que els hi farem i també volem comentar amb elles un parell de polèmiques dels últims dies.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
El Pedro sempre l'ha apassionat tot allò que envolta la ciència. Sempre ha volgut canviar les coses i sabia que ho havia de fer en equip. Ara porta anys treballant en un organisme públic de referència en investigació científica. Gràcies als seus estudis amb cèl·lules mare, en un futur es podran desenvolupar millors teràpies per al tractament de malalties degeneratives. No és màgia, són els teus impostos. Agència Tributària, Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, Govern d'Espanya.
Pren nota. El diumenge 8 d'octubre celebrem la festa solidària del periòdico El Zoo a favor d'Aprenem Autisme. Compra les entrades a un preu especial de 8 euros als infants i 12 euros als adults i ajuda a millorar la inclusió de les persones amb autisme. Passa un gran dia en família. La solidaritat i els petits seran els protagonistes. T'hi esperem.
De quina asseguradora mèdica ets?
Jo? De la dels metges.
De la dels metges, és clar.
Som de la dels metges.
Assistència sanitària. Creada, gestionada, dirigida i recomanada per metges. Assistència sanitària. La dels metges.
Vinga, us convido aquest cap de setmana a la meva piscina.
Encara t'hi banyes?
Tot l'any? Vaig instal·lar una coberta a Brisol i gràcies a l'efecte hivernacle i sense calefacció la temperatura de l'aigua puja fins a 10 graus.
Gaudeix de la teva piscina tot l'any amb Brisol, el catàleg més complet del mercat en cobertes de piscina altes i baixes. Informa-te'n a brisol.net.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va! Comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
T'apassionen els jocs? Aquest octubre a Baco celebrem tot un mes dedicat als jocs de taula. Aprofita el 10% de descompte i que comenci la partida. Jocs en català per divertir-se aprenent, els exclusius de Baco o les millors novetats. Informa-te'n a les botigues o al web i que la partida no s'aturi. A Baco, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
Amics de les participacions de Nadal! Yeah! Aquest any Loteries de Catalunya presenta una gran novetat. Oh!
Enguany les participacions catalanes es fan amb la grossa i amb la doble. Amb un sol bitllet participeu en dos sortejos. Amb la grossa de cap d'any guanyeu 40.000 euros per cada 2 euros jugats. I amb la doble, fins a 1 milió d'euros per repartir entre totes les persones d'una entitat que tingueu el número guanyador. Demaneu les vostres participacions a loteriesdecatalunya.cat. Loteries de Catalunya és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
Ja és aquí la segona temporada del podcast del Periódico amb Sergi Mas. L'anàlisi, les notícies i les claus del dia comentades amb els periodistes que les elaboren perquè visquis el matí com un mes a la redacció. Podcast del Periódico amb Sergi Mas. De dilluns a divendres, a partir de les 7 del matí, a la teva plataforma de podcast favorita.
Som TV3.
Som Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Ens movem.
Canviem.
I amb tu, comencem.
Nova temporada de TV3 i Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Oh. Te han hecho una oferta. Oh. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Saps què és l'aniversari de Schmidt? Celebra-ho amb un regal per a qui s'ho mereix. Casa teva. A Schmidt tenim les millors ofertes per moblar la teva cuina o qualsevol racó de casa teva i així crear una llar tan especial com tu. Home Schmidt Home.
Demana ja la teva cita a qualsevol de les 7 botigues Schmidt de Barcelona o al nostre web homedesign.schmidt.
A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí. EAE Business School patrocina aquest espai.
Primer novio así súper serio, fuimos 2 años y medio y yo me enamoré de su mejor amigo.
¿Cómo puede pasar eso? Nunca lo he entendido.
Esto... No, no, te digo por qué pasa. Te voy a decir ahora mismo. Porque yo estaba hasta aquí.
Me caes mal.
Estaba hasta aquí de mi novio. Te voy a decir por qué.
No hay más hombres que te tienes que enamorar de su mejor amigo. Es que esto...
Són les veus de la Núria Casas i la Raquel Martínez, que són creadores de contingut, d'humor i de maternitat, i els seus dos perfils a TikTok acumulen milions de seguidors. 1.5 per la Núria, pràcticament 5 amb la Raquel, i juntes tenen un podcast a Podimo que es diu Pijama Party, on expliqueu coses vàries, entre altres això que ara estàvem sentint. Com esteu? Benvingudes!
Bon dia, moltes gràcies per convidar-nos.
Gràcies per venir. Us hem posat Coldplay perquè hem dit són molt millennials i al millennial li agrada molt Coldplay. No sé si és el cas.
T'he de dir que no soy... O sea, no.
No ets a Coldplay?
No. Bueno, bé. Ho sento, eh?
Ai, he tingut com una intuïció.
Em sap greu, eh?
Crec que ens encantarà Coldplay.
M'encanta. Realment, si em poses una cançó de Coldplay, quizá no et sé dir que és de Coldplay, saps? La típica sí, però...
Clar. Però quina cançó potser haurien d'haver posat, així que us identifiqui una miqueta? Potser sou més de...
A mi Bruno Mars.
Bruno Mars sonarà d'aquí una estona, veus? Això sí que l'hem encertat.
Gràcies.
Aquesta. Perfecte, perfecte. Escolta'm, com esteu vitalment? És la primera pregunta que volem saber.
De l'1 al 10, etapa vital.
Allò, numèricament.
Raquel, comença tu.
Jo, pues, un 8 i mig.
Ah, ja, està bé. Jo t'anava a dir un 7 i mig. Jo, mia, ah, jo, val. Jo. Sí. I un 7 i mig, va.
Molt bé. Són bones notes, eh?
Està bé.
La gent va molt per avall últimament.
Ja,
es nota. És que la tardor afecta, eh? Avui ho dèiem, estem tots fatal. Però vaja, és que tota l'estona ens estem pensant que tothom és com nosaltres, amb Coldplay i tot, i no. I després la gent és diferent, eh? És fort.
El tema de les Fashion Weeks, no? Havíem de comentar, Juliana, perquè
bueno,
sé
clar,
que aquí
no,
hi ha algú que no para de voltar amunt i avall, és a tot arreu.
Clar, jo et volia preguntar, i a més amb la mà al cor, com estàs? Perquè has viatjat molt aquests dies. Sí. Has d'estar marejadeta.
Sí, la veritat és que tinc ganes d'estar a casa i no moure'm, d'estar a la meva ciutat, anar al bar de sempre, al meu súper, a la meva fruiteria, perquè he estat 4 dies literal al setembre. I la veritat que molt contenta, però ja quan portes tant temps fora, doncs tinc ganes també d'estar més tranquil·la.
Quan podrà ser? Avui a la tarda potser ja toca sofà, no?
Sí, 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 des d'ahir ja estem en el sofà. Vull dir que...
Super. T'ho mereixes.
Escolta'm, entrem en matèria amb una de les polèmiques de les últimes hores que ens interessa saber la vostra opinió i a veure què passa. Fa referència a l'Aitana Ocaña. I estas ganas no se van. sé si la seguiu gaire o heu coincidit en alguns d'aquests actes que us conviden i tal. Heu coincidit amb l'Aitana en algun lloc? Algun
jo
dia?
No, jo mai. I m'encantaria coincidir, perquè crec que és maja.
Sí.
No ho sé.
No?
Però
nosaltres és de la família.
Té pinta.
Per mi és com una cosina.
Té pinta de ser maja i, a part, està en la lista de los cinco famosos de l'Arnau.
Ah, home.
Què és aquesta llista Hombre. De famosos?
Aparte, primer puestecito, ¿eh? O segundo.
Está muy mona, tío. Sí, ¿tú te faria il·lusió conèixer-la? ¿No et faria pànic?
Sí, no. L'Arnau no farà res.
Roger, la llista dels cinc famosos és els cinc famosos que són excepció i que sí que et pots follar.
No has vist Friends?
No, he vist Friends.
Molt mal millennial.
És greu, això, eh?
I llavors això vol dir que l'Aitana està en aquesta llista de la teva parella.
Sí, em faria gràcia conèixer-la.
Vale. Això vol dir que...
I perquè és de prop meu, també, és de Sant Climent, em sembla, i això és de Gavà,
són
veïnes.
És del Baix Llobregat. Llavors, esteu al cas de la polèmica d'aquests dies de l'Aitana, que li diuen que ha canviat d'un dia per l'altre el seu rotllo i que ara és així més...
Hi ha moltes mares enfadades per al seu últim concert.
Estic al corrent.
Jo penso que la gent té dret a canviar, no? És que jo crec que el preocupant és que la gent no canvi, però... A mi no m'ofèn.
Clar, com a mares ens interessa la vostra opinió. Si, jo què sé, l'artista preferit del vostre fill o filla, de cop i volta fes un canvi a doncs, aquests balls tan sexualitzats potser que fa l'Aitana ara, no? És aquesta la polèmica.
Sí, en realitat és aquesta.
Bé. A veure, jo quan vaig veure el vídeo vaig pensar, ostres, aquesta no és l'Aitana. Però també és veritat que l'Aitana en cap moment ha sigut com un artista infantil, que no és un cantajuegos ni una de Marigela Verd, saps? I és com, doncs, la gent evoluciona i també ens fem grans. Jo crec que l'Aitana va passar... És una nena molt mona, és molt dolceta, i potser és com que...
Que físicament
no t'ho esperaves.
Sembla molt nena, físicament Clar. Sembla molt nena, vull dir que...
No, no t'ho esperes, perquè dius, ostres, l'Aitana tan mona, tan... Saps? Però al final és com, escolta, pues que cada uno haga lo que le salga del sobaco, no?
Sí, potser una
al
cosa...
Al final també penso que una nena de 7 anys, òbviament, pot anar als concerts que vulgui, però l'Aitana en cap moment ha dit és un espectáculo solo infantil. No
Clar,
sé.
Una cosa és que tinguis molts seguidors que siguin nens i nenes i l'altra és que facis un contingut per a nens i nenes, que no és
Clar.
El cas. Llavors, la Laura Grau ahir comentava que hi haurà el concert al Palau Sant Jordi de Barcelona, que estan les entrades exaurides i que hi ha públic familiar que ja deu tenir les entrades i que hi anirà. I que potser algunes mares i alguns pares pensen, hòstia, una nena de 7 anys, què fem? Anem o no anem al concert? I clar, tu deies que hi ha molta gent que, bueno, nens i nenes, que no ho veuen com un ball sexual, sinó que no ho acaben d'entendre.
A veure, deies. Alguns ho veuran com un ball sexual i alguns no ho veuran com un ball sexual. En tot cas, som els adults els que li tenim pànic al tema i que sembla que no es pot parlar mai de res que tingui a veure amb el contacte pell amb pell. Bueno, doncs si un nen pregunta, escolta'm, això què és? Tu com a persona educadora que ets de la seva vida, li expliques de la manera que tu et sembli com a pare o mare, però sembla que tinguem pànic a la cosa. Ui, què fa l'Aitana amb sacrilegi? Posem-la allà a judici. Home, calmem-nos tots una mica. Jo és l'únic que dic, perquè no passa res. Vull dir, s'ha de començar a normalitzar el tema. Els nens, ara ho veieu amb el documental de Generació Porno, tenen accés al porno cada cop més aviat. Per tant, o ens fotem les piles a parlar del tema com una cosa més o menys normal, o és que serà un drama, això. Serà un drama.
Teniu pensat com ho fareu a casa, això? El tema quan us preguntin amb 6-7 anys, com és que l'Aitana... Bon, aquest ball és una mica estrany? O què està fent? O que ho vulguin fer ells?
Uf, la veritat és que a mi se'm fa una mica lluny, però jo posar porno a la mateixa frase que el ball aquest de l'Aitana és que ho veig totalment allunyat. Sí, no... sí. Vull dir, bueno, pot ser uns balls més diferents o més sexis o...
Todos hemos perreado.
Todos. Però és que també entres al TikTok i molts nens de 7 anys tenen un mòbil a la mà i tots els balls que surten tampoc és que sea la taza, no? O sea, no sé...
Jo crec que ara les xarxes també els nens estan més... O sigui, és que ho veuen de tot. Llavors, jo no crec que tampoc sigui... O sigui, no crec que s'alterin per al ball de l'Aitana, perquè és que a TikTok i a xarxes hi ha coses més heavies. No? Penso, no sé. I al final, quan els menors, quan tenen xarxes, és que tenen les portes obertes a moltes coses.
I a més, és que jo crec que realment un nen de 7 anys no ho veu sexualitzat, aquest
Exacte,
ball.
Jo crec
Llavors,
que ho veiem
no
nosaltres.
Llavors, no tindrà preguntar per què està sexualitzat, perquè dubto que la meva filla em digui per què balla d'aquesta forma tan sexualitzada l'Aitana. Jo diria...
Ho veiem nosaltres més
normal,
greu, potser.
Sí. Clar, quan ets nen, jo crec que tens la ment com més neta, no?
Exacte.
Som els adults, que estem una mica...
És el que dèiem ahir, que la Neus, la nostra companya del búnquer, ens va contestar que ella a l'escola sí que hi ha nens que li pregunten que això, quina relació té amb lo sexual, no? Que pot ser que passi, però és això. Jo penso que s'ha de parlar de forma normalitzada.
El tema del mòbil us preocupa amb els vostres fills? En quin moment els hi donareu? Jo això penso moltíssim. En plan, què s'ha de fer? Quan els hi dones un telèfon o mòbil i els dones accés a internet?
Jo és veritat que jo sóc molt anti-pantalles pels nens. Jo. Però al final és que és el dia a dia, al final. I és veritat que el Biel, per exemple, veu molt que jo estic molt amb el mòbil, perquè al final em dedico a això. I clar, com li dic a ell que no ha de tenir mòbil, però el meu fill no ha agafat el meu mòbil en su vida. O sigui, ni per jugar ni per veure res al mòbil. Li poso pel·lis i ja està, però el mòbil no l'utilitza per res. I jo tenia molt clar que, clar, però clar, estamos hablando de que jo fins als 1000 anys no vaig tenir mòbil, però clar, era una altra generació i era una altra època.
Què va ser, segon, tercer d'ESO, que vas tenir mòbil?
No, no, que més va, tard, més encara. Tard, més tard.
Uau.
Sí, sí, sí.
De quin any ets tu?
Del 91.
Vas anar tard, no, però? O què?
No.
O era habitual al teu entorn tenir-lo tercer, quart d'ESO?
És que són 12 anys, eh?
Ja, ja, ja.
Per mi, clar, 12 anys és petit, però realment ara no les veig tan petites, saps? Jo veig les nenes i els nens amb 12 anys.
Ma mare va tenir el primer mòbil, abans el meu pare anava en busca. Vull dir.
Jo no he vivit el busca, eh?
El meu pare sí, jo què sé, nosaltres teníem el Nokia 3310 que jugàvem a la serpiente. O sigui, ja es vendia sense vocals, però jo quart d'ESO recordo.
Sí.
És que jo crec que quan els nostres fills tinguin la nostra edat, pues, potser és que tot ha estat supercanviat, perquè jo el dia que vaig néixer fins que vaig tenir mòbil van canviar moltíssim, tot, tot a nivell
clar,
tecnològic.
És que jo penso, li dones mòbil igual que tots els... O sigui, que no sigui l'únic que no té mòbil perquè no se senti X, o li dones perquè sigui com tots, saps? Però jo sempre he pensat... Jo sí, la meva germana petita, per exemple, que té 21, la primera vegada que va tenir un mòbil, els meus pares li van donar mòbil, però sense WhatsApp i sense res, només trucades.
Ja, només per casos d'emergència,
perquè si ha d'anar al col·le, anar i tornar, que només puguis trucar, i ja està. Perquè jo crec que és molt perillós donar un mòbil amb les xarxes i amb connexió a internet i tot això, i amb WhatsApp, inclús, amb nens molt petits.
Per tant, creieu que és una eina, què? Més 14, potser?
És que jo l'edat tot depèn, perquè jo crec que sóc, ja no tant de tenir l'aparell o no, sinó de
l'ús que li donis.
L'ús que el facin davant teu. És a dir, si hi ha un ordinador, l'ordinador està al menjador. A la teva habitació no tindràs un ordinador. Si hi ha una tele, no tindràs tele a la teva habitació. Pots mirar-la, però jo sé el que tu estàs mirant. Jo crec que és més important el controlar el contingut que es pugui estar veient aquest, el nen, que no pas si té l'aparell a les mans o no. Llavors jo crec que l'important és estar a sobre, que jo crec que és el que costa i el que menys es fa.
Que hi hagi confiança, jo penso. Perquè, o sigui, que...
Bueno,
que
ells,
vull dir que jo no quiero que... Jo vull arribar al punt que el meu fill no m'amagui res. Serà impossible.
Mira com però... diu la Raquel.
Jo no vull tenir hate.
Allò d'amiga del teu fill?
No.
Ah, perquè...
Perquè jo no, no te confundes. Val. Jo soy tu madre. Però vull que tinguis la confiança de com si fos la teva millor amiga. Però soc la teva mare. M'has de tenir un respecte, i però jo vull que en tinguis aquesta confiança. És mi sueño.
Tu, Raquel, no ho veus tan clar, no?
No, no ho veig gens clar.
Però aquest és tu sueño també.
Jo vull que, sí, que la meva filla no li facin mal, és l'únic que vull, però amagar-te coses te les amagarà, perquè és
bueno,
que
pot amagar
que te les amagui. O sigui,
sí, algunes cosetes
no
sí, però vull que tingui confiança d'explicar-me, pues, si té un problema, que vingui i me l'expliqui. Si té, saps, jo no vull... Pues esto, no? Quan algú té un problema al col·le o el que sigui, no, és que no sabia nada. Pues ostres, jo vull que el meu fill tingui aquesta confiança de venir a casa i explicar-m'ho, saps? ¿Entiendes?
Sí, sí. A
ver.
Queridos seguidores... No, perdón. Estimats seguidors, és que voldria fer aquest vídeo en català, però no ho faré, perquè així ho podrà entendre tothom. Me llamo Núria Casas, soy de Barcelona, Catalunya, Espanya.
Has rebut crítiques per parlar en català. És anecdòtic o és un fet habitual?
Bueno, a mi em fa molta pena. A mi em fa pena, perquè és veritat que... No acostumo a penjar coses en català, bueno, perquè sóc conscient que hi ha molta gent que no entén el català, però jo, per exemple, les meves històries, si m'estic dirigint al meu fill o estic parlant amb algú de la meva família, és que em surt parlar-li català. O sigui, no canvio la llengua perquè estigui parlant amb tu i perquè la gent em pugui entendre. I va arribat un punt que si penjo alguna cosa en català poso subtítols, perquè òbviament entenc que el català no l'entén tothom. Però d'aquí el hate que es rep només per parlar català, a mi em fa molt, és que em fa molta pena i em fa molta ràbia també.
A casa parleu en català, per tant, entenc, amb els nens. I ara què es porta? Què es miren, així, de contingut audiovisual? En català, eh? No sé si en trobeu, no sé si estan mirant el Super 3.
Com està el mercat?
Mireu les tres bessones.
És que la meva encara no...
No,
la
tele així...
No, esteu fent pantalles.
No, jo li poso pel·lis de Disney i listo.
La meva, el Plim Plim.
El què, perdona?
Plim Plim.
Què és això?
Què és?
És un pallasso, però és latinoamericano, crec. És que, pues que li va agradar. És que un dia en una, estàvem tornant de la Cerdanya, vam tragar-nos 3 hores de cua, i la Ona, la seva germana, perquè no parava de plorar, va ficar alguna cosa a YouTube i li va sortir el plim-plim, un pallasso. I només vol veure el plim-plim i els animals.
Pues ja està.
Està triomfant molt del Super 3 en Tito. No sé si n'heu sentit a parlar o l'heu vist. Agradarà molt. Jo el posaria.
Què és?
En Tito és un personatge, no?, que fa com unes excursions, té un altre amic que parla en anglès i és català i anglès. És una cosa...
Ah, que guai.
Està triomfant molt i que potser la podeu provar.
Que vagi entrant l'anglès a poc a poc.
Ah, doncs sí.
I el català també, no?
I el català a poc a poc.
No sé si us preocupa a vosaltres això, que els vostres fills i filles, no sé si tenen amb els seus amics parlant en català, amb vosaltres segur que sí, però això, si no tenen referents, no sé.
No, el meu fill està molt ficat amb el català. O sigui, si jo en algun moment li parlo en castellà, per exemple, doncs, o a lo millor, a vegades, jo per exemple amb la meva parella parlo castellà, però amb tota la nostra família parlem català. I
és
moltes...
el teu marit.
És que marido me hace mayor. Dir marit em fa gran. Llavors, pues, la meva parella. Quan parlo amb el Biel, de sobte, en castellà, per lo que sigui, em diu, sempre em diu, mama, parla'm bé.
M'encanta!
I jo, bueno, mira, però és veritat que el col·le relaciona català-castellà, que molta gent em pregunta, el teu fill no sap parlar castellà? I jo, òbviament, sap. La gent es pensa que, com que li parlo català, no sap parlar castellà. I és veritat que al principi, clar, quan és tan petit, si algú li parlava castellà es quedava una mica així, però perquè només s'havia relacionat amb nosaltres en català, però òbviament al col·le i jo parlo amb l'Arnau en castellà, sap parlar perfectament els dos idiomes. L'anglès encara no, però...
¿Qué le diríais a la gente que dice que explotáis a vuestros hijos en redes?
Yo estuve 9 meses embarazada, la he parido, me engordé 25 kilos y no, para que venga una persona y me pregunte por qué lo hago, pues yo lo hago y ya está. No, para eso es mi hijo, ¿no? Cada uno que haga lo que quiera.
Com es conviu amb aquestes polèmiques que esteu aixecant, que s'us critica per publicar imatges dels vostres fills a les xarxes? Forma part ja de la vostra feina, entenc una mica, gestionar tots aquests temes.
Sí, bueno.
Habla.
Raquel, estàs bufant,
eh? Què passa? Que qualsevol cosa que diguis serà la
una
meva
nova contra. Polèmica, sí.
Ara
no?
Ara vindria el meu advocat i em diria no parlis.
Us fa pal, noia.
No, perquè... Fa ràbia perquè al final jo porto 4 anys dedicant-me a les redes socials, fa 14 mesos que hi ha la meva filla, però jo avui en dia tinc 4,9 milions i abans que nascés la Sofia tenia 4,4 milions, saps? Llavors, clar, jo sóc una persona que és veritat que sempre he publicat molt la meva vida, tot al meu voltant, pues, si tinc animals, els meus animals, si tinc un marit, el meu marit, els fills del meu marit, i al final és algo que tot el vincle que em rodeja, pues, és algo que la gent se'l sent molt seu. Fa 14 mesos ha nascut la meva filla i al final és algú que, vulguis que no, està en el meu dia a dia i al final és algú que va sortint. Jo crec que mentre sigui una cosa que sigui amb respecte, no danyi la imatge o, jo què sé, jo, la meva filla si plora o està malalta, jo no la publico, saps? Però jo crec que és una decisió primer tot que han de prendre els de dins de casa, sempre que es faci amb respecte. I per tot l'altre, jo porto una trajectòria molt llarga amb moltes altres coses que, clar, bueno, ara és la visualització, el like fàcil i el que el vídeo es farà viral segur, així que es traga una mica el de llonces i poc o més, perquè tot el que digui...
Se va en tu contra.
Què dirà el teu advocat quan sortís d'aquesta entrevista? Que se't cridarà l'atenció.
No, que no tinc cap advocat així, però que és en plan de...
Potser té un departament legal.
Que quedava bé.
Quedava molt bé, dic, és molt
important. No, però la veritat és que tampoc la gent sap si jo a nivell legal ja tinc tancades coses per el temps. Al final jo crec que les coses van molt a moda. Ara el like és molt fàcil d'aquesta manera. I bueno, és algo que jo he acceptat estar exposada i realment el que em preocupa i el que em sap greu és que la gent que tant defensa això realment li importa un carajo la meva filla. Aquest és el motiu.
Jo vull fer un apunt, i és que em sembla que hi ha una diferència entre exposar els teus fills, sobreexposar-los i explotar-los, perquè és veritat que hay de todo a les xarxes i és veritat que nosaltres exposem els nostres fills perquè al final és el que diu la Raquel, són el nostre dia a dia, però jo, o sigui, vull que quedi clar que la gent es pensa que vivim dels nostres fills. Nosaltres no vivim dels nostres fills. Jo estic on estic pels vídeos d'humor i ella està on està.
És fàcil, com lo bo de nosaltres és que com que està publicada tota la meva vida des que vaig estar aquí, la gent pot veure els meus diaris, els likes, les visus que tenien abans.
Tu portes molt bé tot això, però jo la llevo fatal. Jo porto fatal.
I al final és com, bueno,
portes malament.
Jo porto molt malament que se'm jutgi o que es digui alguna cosa que no és veritat de mi. I jo, a mi m'agrada molt rebatre, no? M'agrada molt contestar, però perquè jo necessito quedar-me tranquil·la, jo necessito... És veritat, ho parlo sempre amb la Raquel, jo necessito sentir que... No que li agrada a tothom, perquè òbviament sé que no li agrada a tothom.
Però, la gente te entiende.
Clar, jo necessito explicar-me i saber que la gent està entenent el que jo estic vivint. I al final, a mi el hate no el porto bé. O sigui, per molt que porti 2 anys a les xarxes, jo ho porto fatal. Llavors, que se'm critiqui o se'm jutgi d'algo que és totalment mentida, òbviament, exposo els meus fills, soc conscient del risc que pot haver, però ho exposava abans amb un seguidor i ho exposo ara amb 600. Òbviament, sé que hi ha un risc. I, per exemple, amb l'Àlex, ho hem parlat molt amb el meu marit, que anàvem a rebaixar el moment exposició, que anàvem a... Bueno, doncs potser no intentar, perquè el meu marit, per exemple, és superratllat amb això. I és veritat que cada cop surten menys a Reels o a... que sortien molt esporàdicament. Però a històries, per exemple, és que el Biel és el meu dia a dia. O sigui, surt perquè li agrada participar. Quan m'estic gravant, li agrada fer ell també. Pues, querida seguidora... I al final surt perquè és natural i és orgànic. Però mai hem obligat els nostres fills a fer... Ponte aquí, que te gravo per una publi. Ponte aquí, que no sé què, no sé quanto. Que per això a mi això és una miqueta més greu. Però al final surten perquè és el nostre dia a dia i a mi que se'm jutgi o se'm tachi d'algú que no és veritat, pues a mi això no em fa estar bé, perquè em fa cosa.
Queridos seguidores, ya tenemos a Alexite aquí con nosotros. Disculpe la desaparición, ha ido todo súper bien, fue todo súper bien.
En tot això va aparèixer una persona, no?, que mirant aquest vídeo, aquestes imatges, va fer un diagnòstic mèdic del teu fill per aquestes imatges. Uh-huh. Ho tens ja superat, diguéssim, el tema
la
aquest?
La cosa és que jo...
Indignadíssima.
Mira, la primera foto que vaig penjar de l'Àlex, que va ser quan va néixer, lo reconozco, va ser de perfil, perquè, mira, és una xerrada, però al final l'Arnau em deia que no surti de cara, que no surti, és que se'l vegi superbé. I el vaig penjar una foto de perfil consensuada pels dos, vaig dir, Arnau, aquesta, què et sembla, tal, no sé què. Perquè al final jo havia parlat molt del meu embaràs en el TikTok i li havia donat molt de bombo. I per mi, no treure l'Àlex o no dir, ja està aquí l'Àlex, todo bien, tal, 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 era com, tia, ha sigut molt pesada amb l'embaràs.
A més, es va fer molt llarg el teu embaràs,
clar, perquè vaig
al segon dia.
Clar, és que molt ànsia.
Clar.
Bueno, llavors pues, va ser com... ja no m'espero. Si tira que passarà, algo passarà. I vaig penjar la foto, en plan, l'Àlex està aquí, bla, 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 bla. I, bueno, aquesta foto es va agafar i jo ja havia parlat per històries, que hi havia uns pediatres que em deien que tenia frenillo, altres no, bla, 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 i que estava preocupada perquè, clar, no sabia què fer, però jo parlo així, parlo. I una persona va penjar la foto en el seu Instagram diagnosticant que aquest nen tenia tota la pinta de tenir agnofleskenskins, que no m'acordo el que era, i no sé què més. Llavors és com, a mi no em molesta que agafis la foto del meu fill, perquè hi ha molta gent que l'ha publicat per felicitar-me o per fi, Àlex ja està aquí, bla, 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 que òbviament tampoc s'ha de fer, però es fa com amb innocència, però fer un diagnòstic que jo no t'he demanat, doncs, a mi em va sentar malament, perquè potser jo no volia, jo què sé, pues dir que... Imagina que el nen té una malaltia o algo que jo no vull dir i tu lo dices i no sé què... Bueno, és igual. Però és que el tema no va ser aquest, perquè jo al final vaig parlar amb aquesta senyora i li vaig dir, escolta, mira, no m'ha fet gràcia, bla, 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 i la va borrar immediatament. Por lo tanto, la polèmica realmente se hubiera quedado ahí.
Bruno Mars. Bruno Mars, està sonant.
Gràcies.
Com has dit, dic, mira, busquem-lo i el posarem. 7 germans, he vist, a casa.
Sí, sí.
Com, amb quin cotxe anàveu?
Amb una furgoneta, de 9 places.
Una furgoneta enorme. Sí. Tu, Raquel, quan sou gaires a casa?
Dos. Bueno, mi germana i jo.
Era un tema més pràctic, la
mobilitat. I viu a Viena, així que ens veiem poc. Tenim molt bona relació.
Com filla única. Jo volia preguntar-te també pels fills del teu marit, perquè, clar, també han aparegut molt, jo per mi són també de la família, i, per exemple, amb l'Ona, jo crec que és molt fàcil que la gent idealitzi la relació que teniu, jo ho he fet, i volia preguntar-te si realment és una relació tan meravellosa.
Sí.
Sí, oi que sí?
És així. A veure, les dues som noies amb molt caràcter, i l'Ona cada cop és més... Hi ha una dona, saps? Vull dir, ja no és una nena... I tenim moments de... Però tenim tanta relació que ens podem cabrejar i dir... Ah, tia, perdona'm, cony, que t'he dit el nom del porc fa 5 minuts i és que em poses... Vull dir, tenim molta confiança, molta, i tenim una relació super, super, super bonica. Però que sí que també ens enfadem perquè, a més, les dues som... Jo he anat en pijama a buscar-la pel barri, saps? Mm-hmm. Perquè s'havia anat, saps? I m'ha penjat el telèfon i sap... Vull dir que al final... Però és que és de les persones en aquest món que més hem congeniat de caràcters.
Que bonic.
No et puc dir res més així, però sí, la veritat és que me l'estimo molt.
Núria Casas i Raquel Martínez, gràcies per haver vingut. Hem parlat molt de polèmiques, perquè és el que sempre ven i el que sempre es parla, però vosaltres feu contingut molt,
sí,
molt agradable sobre maternitat i que us convidem a la gent que,
bueno, Cari,
que us segueixin.
Ella no, a mi sí. Que tu que... caus bé, jo no, Cari. Estamos el team perfecto.
És verdad.
Que vagi molt bé, noies.
Moltes gràcies.
Gràcies. Vale,
cuideu-vos. Laura Grau, fins demà a l'una del migdia. Juliana, fins demà, que vagi molt bé.
Adéu.
Us deixem amb el Catalunya a migdia, amb l'Òscar Fernández. Que vagi molt bé.
Vera, fibra, mòbil i energia us ha ofert que no surti d'aquí.